Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
És un pecat trepitjar aquesta música que estem sentint a aquesta hora del matí, però us volia explicar una història. La història de la persona que estava somrient ara de fons, que la sentíeu, i que de seguida reconeixereu quan sentiu la veu, perquè si fem aquest viatge a la història, als anys 90, hi havia una actriu que va sacsejar completament l'escena. Jo era molt petit, però me'n recordo perfectament. Imagineu-vos de si el sacseig va ser important. L'escena teatral catalana, perquè és que, ostres, és que sabia cantar, sabia ballar, evidentment sabia interpretar teatre de text i fins i tot feia doblatge, no? I era, diguem-ne, una actriu total. Era un perfil segurament bastant insòlit en aquell moment, a casa nostra, en aquella època. I he de dir que, més enllà de tot l'èxit que va suposar, probablement un dels grans èxits que va implicar aquella explosió en escena va ser que hi va haver tota una generació d'espectadors que se li ha quedat gravat a la memòria moltes de les coses que va fer, evidentment les més populars que ara repassarem, però és que a més va servir per inspiració a una pila de fornada de joves actors de teatre, molts d'ells musical, d'altres que no, i que molts d'ells van acabar formant part de l'acadèmia que ella mateixa va fundar. Però la pregunta és què la va inspirar a ella per fer el que va fer, perquè en aquell moment potser no teníem tants referents propis. No hi ha del teatre musical, del teatre evidentment sí, però del teatre musical evidentment. Àngels Gunyalons, com estàs? Bon dia.
Molt bé, ara molt bé amb aquesta presentació.
Què, però és veritat. Ja sé que tu no ho pots dir, però jo sí.
No, molt bé, molt bé. I a més, escoltant el Fred Astaire, que és el que, bueno, que em va inspirar. No?
Sí, és un inspirador, Fred Astaire, per tu?
Sí, suposo que sí, en aquell moment no n'era conscient, jo era petita i els caps de setmana doncs, tenies aquelles estones que miraves la tele i aleshores feien aquells cicles de doncs, les pel·lícules en blanc i negre del Fred Astaire i la Ginger Rogers. Jo, com veia, allò somiava i volia ser ells dos. Els dos, en una.
Una sola persona, sí, Fred Astaire i Ginger
Rogers. Sí, era... Deien que no es duien bé. Bueno, la llegenda urbana diu que no, però realment a l'hora d'actuar, ballar i cantar, tenien molt bona química.
Això era igual a l'escenari, no? O a la pel·lícula, diguem-ne, no?
Sí.
Que es portessin bé o no, és indiferent,
sí,
no?
Sí.
Perquè feien màgia.
Sí, feien màgia. A més, jo triava. O sigui, a mi, per exemple, sempre m'ha agradat molt més, evidentment que és un geni també el Gene Kelly, però a mi el que m'agradava era el Fred Astaire, la seva elegància, el seu... era únic, no? I allò m'agradava molt. I després, amb el col·le, amb el col·legi, jo anava a l'Estonac, em van portar al Teatre Romea, i allò sí que em va també impactar, i vaig veure Granja Animal, del George Orwell, amb una versió musical, que hi havia la Carme Sansa i hi havia el Joan Baptista Humet.
Sí.
I també vaig flipar i vaig dir, jo vull fer això? Així, jo ho vull fer així. O sigui, jo portava allò del Fred Astaire i les Ginger Rogers, però jo el que volia era el directe, viure-ho, el teatre. I crec que era el musical perquè sempre m'apassiona molt la comunicació, la paraula. Els meus pares són professors i suposo que també allà es barregen moltes coses, hi ha uns denominadors comuns, però alhora la música. O sigui, jo no puc entendre el món ni la vida sense música. I aleshores allà s'ajuntava tot. No?
Bueno, l'espectacle total en alguns moments.
Clar,
no?
Exacte. Jo crec que sí, quan està ben fet... Jo crec que és l'espectacle total. A mi sempre faig... Tinc un referent que és una frase de la senyora Glenn Close que diu, jo soc una actriu que a més canta i balla. Uh-huh. És una mica és el que dic a tots els alumnes de l'escola Memory, que diu, el que he de procurar si són és actors i actrius, que a més canteu i balleu, però és l'única manera de prestigiar el gènere.
Clar, però llavors vols dir que potser hi ha una tendència que hem vist els últims anys, que hi ha molta gent que canta molt bé, però potser l'actuació la té més oblidada.
Sí, perquè cantant bé i han aconseguit feina i ja està. Jo crec que això ho ha fet les multinacionals, que han aportat coses que són molt bones i, com tot, la seva cara potser no tan rica o no tan interessant, que és el mercenari. Si ser un actor ja és una mica ser un mercenari...
Tu creus?
Home, bueno, és una manera de dir molt bruta, no? Però aleshores fa això, que jo, per exemple, tinc una gent que em canta bé i em solventa coses i el trec d'aquest gran musical, a mi m'invento, el trec de Miserables el poso a Sister Act, el trec de Sister Act el poso a Tina, musical i em serveix. El que passa que aleshores quan surt una actriu o un actor que hi ha una presència escènica, que parla, que convenç,
pum,
que arriba, dius, ah, val, era això.
Moment, que era una altra cosa.
Ja no és això pla, sinó que aquí estan passant coses.
Mm-hmm. Deixa'm preguntar-te per aquesta imatge de l'Àngels, et deien Àngels a casa?
O Maria Àngels. Soc
Maria Àngels.
Jo soc Maria Àngels.
Maria Àngels a casa?
Soc Maria Àngels, clar, no, ja, mare, tinc bueno. 58 anys, quasi 59.
Maria Àngels, para la tele,
sí.
Ja.
Maria, alguna vegada quan anava, Maria dels Àngels Gunyalons.
Hosti, això sí que hi ha... Oh, perdona, tremola,
era,
que ve la sabatilla.
Senyor, sí, senyor.
Ve la sabatilla. Deixa ja el Fred Astaire.
Sí.
Però, o sigui, no ho van veure, ja, els teus pares en aquell moment, no?
Sí.
Què està passant? Ai, ai, ai.
Sobretot el meu avi matern, que deia, aquesta nena l'ha de portar a conservatori, l'ha de portar a conservatori, no sé què. I m'hi van portar, el problema és que quan m'hi van portar en aquell moment del conservatori, em tenien una hora fent claus de sol. Bueno, les feia barroques, ja. I aleshores dic, bueno, això no és el que jo esperava aprendre aquí. No?
On és el Fred Astaire?
Clar, on és el Fred Astaire? On és aquella música? On és aquell aprendre a que m'ensenyin a fer servir les meves connexions neuronals per desenvolupar música? Després sí que vaig anar a Maria Canals i vaig gaudir. El que passa que vaig començar a treballar molt joveneta. Jo vaig començar a treballar amb 17 anys.
Oh, clar, és que...
I aleshores no ho podia fer tot i, bueno, me'n vaig tirar cap al teatre i aleshores vaig entrar a fer infantils als 17 anys i d'allà vaig passar a la companyia del Paco Morán i d'allà vaig ja fer la prova amb De Goll de Gom, que no em van agafar, però no em van agafar perquè em volien per la Botiga dels Horrors i així va ser un seguit ja de coses.
Ara ho repassarem, el tema de la Botiga dels Horrors també, però 17 anys, és molt jove.
Sí.
M'imagino, això que estem parlant de l'any...
80-81. El 81 vaig començar jo.
Això és un enrenou familiar.
Tremendo.
Sí,
tremendo, eh? En aquella època i amb uns pares... Doncs d'una època concreta, com jo sóc una mare d'aquesta època, doncs. Aleshores, a més que no eren del món, era una època on hi havia molt... Era el 78-79, hi havia el Destape, les Nadiusques, tot això.
Bueno, Barcelona estava en flames, diguem-ne.
Home, jo me'n recordo fer-me el DNI i dir amb la boca petita que era actriu.
Sí.
I dur-ho amb la boca petita.
Perquè hi havia mala consideració al voltant d'això.
Sí. Era com... Saps allò? Bueno, clar, i ella rubia i alta i ben parecida en aquell moment. Aleshores, doncs, era massa inputs que no ajudaven gaire.
Tenien por els teus pares, llavors.
Sí, tenien molta por. A veure, hi havia una part que tenien raó de tenir-la, perquè era una mica agosarada i temerària, jo.
Sí, era rebel.
Sí.
O sigui, els vas fer patir una mica.
Sí, els vaig fer patir. Vale. Pobre, ma mare em diu, ma mare, perquè mon pare ja no hi és, em diu, si alguna cosa em sap greu és no haver-te'l recolzat en el seu moment, dic, mira, mare, no t'hi cap fiquis, perquè potser la gota, l'oposició és aquella gota que em va faltar per dir, doncs ara per nassos i per rebel·lia, per clar, pura rebel·lia només, no? La qüestió és que jo venia d'una família de professors, els dos eren professors de l'ensenyament privat, mon pare de filosofia pura, ma mare havia fet història de l'art, després quan es va poder van fer filologia catalana, perquè al principi no es podia, no es podia fer en aquell moment. I aleshores vivia en un ambient d'exàmens, d'ensenyament i tot això. Jo estava embafada. A més, el sistema educatiu en aquell moment, doncs, és el que era. Mon pare era revolucionari en aquell moment, perquè era un professor molt vocacional. Però el sistema educatiu era un rotllo patatero. I no estava motivada. Aleshores, els estudis no era un rotllo tal com estaven els estudis reglats, no? I no trobava el què, i per casualitat...
Però eres mal estudiant.
Sí, no era una bona estudiant, no. No, és que...
No.
Quan m'interessaven coses concretes, m'interessava Mendel, però i la genètica, de cop i volta, però hi havia altres coses que no, jo crec que la manera d'ensenyar no t'estimulava, diguem-ne, no? O almenys a mi, vaja.
Bueno, escolta, deixa'm anar-te a les primeres vegades.
Centra'm, perquè si no, jo em disperso.
Parlaves d'aquest inici, diguem-ne, de les, com ho has dit, de les infantils, no? Has dit?
Del teatre infantil, sí, les funcions infantils.
Però m'has citat la Botiga dels Horrors.
No puc dormir, m'he pres un bàlio, però una veu dins del meu cap em va dient Bessam Sigur, Bessam Sigur.
1987. I ara no sé si somrius, què t'està generant? Perquè...
No, estava pensant, a veure com cantava jo el 87.
Que no t'has tornat a escoltar o què?
No!
Què dius, home?
No, home, no ho fas, això. Què he de fer
per
jo?
Què no?
Per què m'he d'escoltar?
Home, per veure què tal, i el pas dels anys, i aquestes coses.
No, el que importa és el present.
No?
No.
I què penses ara sentint això, doncs?
Ara penso que tot ho feia igual.
T'estàs criticant?
Sempre.
T'estàs criticant 40 anys després o 30?
Però em critico, ara em critico sanament, amb tranquil·litat, me n'enric, i fins i tot quan em trobo en situacions com aquesta, que és quan veig o escolto coses del meu passat, em tracto amb tendresa.
No vas rebre formació de cap tipus?
No vaig rebre formació acadèmica. Jo vaig emprendre, la primera vegada que vaig cantar el Maricel en els assajos, tenia el Jordi Bonet, que érem amics, que portava el so, que és molt fa moltes coses ell és molt conegut, també ha fet carrera amb això des de Oído i Ovidio i tal. Va dir: nena, dóna'm alguna cosa perquè el micro no fa miracles, perquè jo cantava
fluixet.
Sempre he mirat a l'infinit, jo cantava per mi. Sempre he buscat allò íntima, diu, nena, que aquí hi caben 1.000 persones, clar.
Mira, doncs, no m'ho estic creient, això, ara.
T'ho juro.
No, home, no, perquè llavors sents el Maricel. Catalunya amb pell de gallina. Això ha passat... Quantes dècades han passat d'això?
Ah, tres.
Tres i...
34 anys.
I clar.
Tenia 24 anyets.
I tu vas dient-me que no, que cantava cap a dintre. Vinga,
bueno, quan vam començar a assajar... No, quan vam començar a assajar jo cantava... Perquè no tenia bagatge. Bueno, a la Botiga dels Horrors ja passava això, va ser la primera cosa musical, diguem-ne així, gran que vaig fer. Vaig fer una coseta petita que vaig substituir a una gran amiga meva, que és la Carme Conesa, que és una bellíssima persona, les bones persones que hi ha en aquest ofici, de les bones companyes, i que és un amor. I la vaig substituir amb un petit príncep que van muntar l'Esteve Polls i el Ricard Reguant, i jo la substituïa també, cantava amb la boqueta petita, no? Que me'n recordo que un dia ja em vaig llançar i no sé què vaig fer un pinyol i des de dins tenia l'Òscar Mas que va dir: bravo! I vaig dir: ah, era això, s'havia d'anar per aquí.
Buscava
la cosa,
això.
No?
A veure, Maricel, any 88, explosió del teatre català en aquell moment i les seves conseqüències, va ser un petit Big Bang, allò.
Sí.
En aquell moment, no en aquell moment exacte que ho fa, sinó les conseqüències d'allò, van ser més dures que positives, creus, o no? Va ser molt llarga aquella ombra de la Blanca de l'any 88?
No, realment no, perquè després va haver una cosa que vam fer que va superar a nivell personal, diguem-ne, aquella Blanca, que va ser el Memory.
Uh-huh.
Que tampoc esperàvem res. És a dir, nosaltres quan vam fer el Maricel, tots els que el van fer, no sabíem que estaven participant, crec, d'un fet teatral que marcaria la història del teatre català.
No, 100%.
No ho sabíem ningú que estàvem fent això. O sigui, evidentment, tu quan estàs treballant tothom vol participar d'un èxit i de Goll segur que volia fer un èxit. Però bueno, jo em portava uns quants, que per mi el de Goll de Gom fins i tot més genuí i per mi molt interessant és el de Goll de Gom de Nit de Sant Joan, sí, el Cisa, d'Antaviana, de Glups, allà, jo crec que allà
Mikado.
De Goll va... Sí, però el Mikado ja és Gilbert and Sullivan, i és... Aquestes operetes s'han fet molt al país anglosaxó, però genuí original, creat per ells, a mi em sembla que van crear un segell amb Glups, Antaviana, Nit de Sant Joan, potser potser en aquesta època potser seria massa blanca Antaviana, però era preciós amb els contes del Pere Caldés. Tot això no ho ha fet ningú abans ni després. I això és de Goll de Gom, i a mi em sembla meravellós, i em semblava d'un nivell equiparable al West End en aquell moment, i per això, perquè és original, era el nostre musical, d'acord? Després va venir aquest Maricel, que va ser una mica a imatge d'aquests grans musicals, com Mutiny, per exemple, del West End, i ho vam petar aquí, era el primer musical català, íntegrament i tal i qual. I nosaltres vam formar part d'això, i jo crec que hem anat sent conscients, a mesura que han passat els anys, que s'ha reposat, que la gent que està figurant en l'imaginari de la gent, o en l'històric de la gent. Aleshores, després del Maricel, jo ho vaig deixar... fins i tot, no sé si abans d'acabar a Barcelona o quan ja se n'anaven a Madrid i després van tornar, perquè hi havia un projecte que era en Focus, que era el seu primer projecte gran. Focus fins aleshores havia fet molt poqueta cosa, eren molt petitons, molt humils, i lluitaven per fer, bueno, doncs ells feien unes altres coses, feien molts mítings, tal, però el teatre sempre el portaven a la sang i volien fer, i s'ho van jugar tot per fer l'Estan tocant la nostra cançó. i l'estan tocant. La nostra cançó el vam estrenar amb el Pep Anton Muñoz, estimadíssim Pep Anton Muñoz i admirat Pep Anton Muñoz, dirigit pel Reguant, i va costar molt d'arrencar, però de cop va arrencar, i quan va arrencar del tot. I aleshores allà vaig rebre un premi que jo valoro molt, que li tinc molta estima. Pel Maricel també vaig tenir un premi, després ja no tinc mai més premis.
Home, perdona, doncs des d'aquí comencem a reivindicar. No, no, tu no, però jo sí. Reivindiquem coses. No, perdona, perquè llavors saps què passa? Que passen els anys i hi ha gent que dius, com és que no tenien determinats premis?
Al final, no, però això és igual. Al final, jo crec que ets prou gran per saber qui ets, què saps fer, què no saps fer, i que no pots estar esperant, que has d'estar en pau amb tu i dormir tranquil·lament.
Però jo no parlo d'aquest premi en concret, eh?
Quan no et donen premis i no te'ls donen, no estàs pensant, no m'han donat un premi i tal. Quan te'ls donen és molt bonic. Però quan ets gran, no, i és que no hi penses que no t'han donat un premi, és que no estàs pensant a veure si te'n cau un. Tu tires per endavant, que s'ha de pagar el lloguer i alimentar els fills, que està molt difícil ara.
Deixa'm tornar a aquest moment, perquè tu em dius, bueno, clar, vam seguir fent coses. Eres massa jove en aquell moment, tu creus, per assumir? Perquè és que jo m'imagino, el 88, 89, 90, 91, 92...
Sí, ho era. I pensa que jo...
Tenies 25 anys amb Maricel. Jo t'ho deia per la pressió que podia sortir de tenir aquella edat i de tenir aquella fama, i gairebé et diria el personatge d'Àngels Guanyalons, no? Perquè tu públicament ets... Ostres, ets un àngel... Home, sí, clar, el que deies abans, rossa,
simpàtica,
fantàstica, estupenda, que sempre és amable, amb un talent enorme, etc. Ostres, això amb determinades edats i amb el país com era, ara no sé si passaria exactament el mateix, o seria més o seria menys en xarxes socials, el que sigui, però en aquell moment és que estic convençut que no podia sortir al carrer, m'explico?
Sí que qualsevol moviment que fessis et podia jutjar i tot això, estaves com en un poble molt petit. Jo també sabia coses que jo no volia fer en teatre o en cinema perquè jo no em sentia capaç d'assumir que se'm veiés de certes maneres.
Com què?
Com nusos.
Jo no, a tot van oferir moltes vegades.
Home, i tant, i he deixat de fer cinema perquè el que se m'oferia era pits i jo, que jo admiro com es diu aquesta noia que és tan bona actriu, la Elena Naya, per exemple. Aquesta impudícia, jo l'admiro molt. Perquè sóc incapaç, jo tinc pudor.
I això et va perjudicar, a la platja.
Bueno, jo no dic que m'hagi perjudicat, simplement que jo he deixat de fer una sèrie de coses perquè hi havia aquest component i jo no em trobava capaç de gestionar-ho a nivell públic, ja està.
Tu diries que llavors ho vas gaudir o ho vas patir aquesta època?
Em vaig gaudir i vaig patir coses.
Clar. Mentalment també?
Sí, a nivell mental i a nivell emocional. Bueno, era molt tendre i després em sentia pressionada per molts llocs i sóc molt resistent jo, molt, moltíssim. També suposo que de vegades esperava gent que m'envoltava que em protegís més i no em protegien i aleshores jo tenia tendència a pensar, bueno, sóc una bleda, no, ara m'ho miro amb distància, no era una bleda. Se m'havia d'haver protegit en alguns moments i no se'm va protegir.
De què?
Bueno, doncs a lo millor d'un excés de feina, d'un excés de coses, de la gent que m'envoltava, i jo era massa tendre i no sabia, i en aquest aspecte estava sola. En d'altres no, en d'altres les mateixes persones que potser jo esperava que em protegissin van fer moltes coses per mi també. Simplement és la manera d'entendre les coses i ja està. I aleshores, doncs, en aquell moment, a l'èxit que venia donat, doncs en aquell moment aquesta gallineta que donava uns ous, aleshores una empenta que dius, bueno, un moment.
Ostres, perdona, és que m'ha agradat molt aquesta expressió de la gallineta dels ous d'or. Et vas sentir utilitzada per al sistema, d'alguna manera. De dir, bueno, anem a... Hosti, això està donant molt rèdit. Vinga, Guanyalons, anem a fer Guanyalons.
No, en aquell moment no n'era conscient.
Ara, però a posteriori.
Des de la maduresa i ser gran, de dir...
Et van exprimir.
Bueno, sí, suposo que sí. Però no, jo tampoc crec que hi hagués una mala intenció. Jo crec que els ensos, les persones que envoltaven allò, la intenció no era dolenta, era perquè creien que havia de ser així,
sí,
i ja està. No jutjo malament això, el que passa que jo no tenia prou perspectiva ni visió ni experiència per dir, per quadrar-me una miqueta. Ja em quadrava en segons quines coses, però el caràcter l'hem tingut sempre, eh? Però hi havia coses que les veus, bueno, des d'una altra perspectiva, no? I des del 58.
Te'n vas a Madrid a fer això.
Andad, ven, salgamos por ahí a oír buen jazz con una noche. noche así, no pienso estarme aquí. Prefiero el jazz. Vente.
¿Quina edat tenies aquí?
Aquí tenia 35.
35.
Crec que sí, 35, quan vaig estrenar a Chicago, a Madrid.
I aquí està a punt d'arribar una etapa clau de la teva vida, em sembla, que és una... un moment, no sé si de separació, de trencament, de dir, bueno,
ah, sí,
per un moment, a veure si ens entenem de què, estem, de què va això. Què va passar aquí?
Bueno, suposo que et refereixes que després del Chicago, que sí, va ser molt intens, que va ser un gran èxit, que va funcionar molt bé a Madrid... jo ja portava 20 anys treballant, portava 20 anys de relació personal amb el Ricard Reguant, que junts havíem construït, doncs, el que havíem construït aquí i després allà. Jo no aspirava a guanyar premis o ser popular o això. Jo volia fer teatre i tenir una relació de parella i una família. I això no arribava, diguem-ne. I això no arribava i s'estava deteriorant. I aleshores, doncs, en un moment donat, doncs jo també, des de la meva immaduresa, era la meva primera relació de parella. O sigui, va ser el primer, diguem-ne,
no? Fort, això,
sí, i jo tampoc ho vaig saber gestionar bé. La gent t'infla el cap quan ets coneguda o quan tens, o quan la gent pensa que si s'apropa a tu també podrà tenir un tros del pastís, t'inflen el cap amb coses, jo no sabia què creure, jo volia ser molt lleial, i bueno, no tens perspectiva. Aleshores, allò va petar i vaig dir, bueno, necessito un replantejament. I aleshores vaig fer un salt al buit i vaig dir, prou. Vaig deixar de fumar, em vaig separar i me'n vaig anar de Madrid. I me'n vaig anar allà on jo era feliç, que era Menorca.
Menorca.
La qüestió és que allà sí que faig, agafo perspectiva perquè anava molt unida la meva vida personal amb el teatre. Clar. I la meva perspectiva.
Si tu pares de teatre en aquell moment.
Sí, jo em vaig allunyar i, de fet, i em vaig desenamorar del teatre.
Allà. Què dius?
Sí.
Allà tens crisi de fe, per entendre's.
Crisi de fe absoluta. Però jo crec que és que estava tot molt barrejat, perquè des dels 17 anys... al costat del Reguant, que era la meva parella, que vam construir una sèrie de coses, alhora que érem parella, alhora que es barrejaven moltes coses, uf, tot allò estava massa barrejat tot, no? Llavors em va anar molt bé, vaig agafar perspectiva i dic, i ara què faig? Jo només sé fer el pallasso. I ja tinc quasi 30, ja tinc quasi 40. Llavors fas el teu procés fins que et perdones. I després van passar altres coses, no? I ara estic molt bé jo soleta.
Entre aquestes coses, també hi ha, per això et feia l'apunt també, quan, per això ho has explicat en alguna entrevista, que vas provar de ser mare, no?
I... ho vaig passar molt malament, sí.
I vas tenir 3 avortaments?
Sí, 3 avortaments. Vaig passar-me 4 anys embarassada.
4 anys embarassada?
4 anys, sí, perquè a més passava una cosa esotèrica molt rara. Jo no en soc gens esotèrica. Jo no soc ni de
bolites,
ni de bolites, ni energia, ni aquestes. Tira, calla. Això dels avortaments. Sí, en aquell moment... i jo pensava que, bueno, pues, perdia una criatura. Sí, em passava això, que perdia una criatura potser als 3 mesos i no em tornava a quedar embarassada fins 6 mesos després, quan s'havia completat l'embaràs. I entremig, doncs, va venir la meva filla. Em vaig perdre 2 abans i un després. Va venir absolutament natural. Després va ser un embaràs i un part de llibre. Un embaràs no hi ha nena més ecografiada, perquè cada 2 per 3 pensava, saturat, ja s'ha parat, això ja s'ha parat.
Que tu allà... tenies la por. Home, en tots els moments.
És que a mi m'havien dit que no en tindria.
Un metge et va dir que no tindria?
Sí, una doctora. He de dir que aquesta doctora, me la vaig trobar per casualitat, l'any 2018, em va dir, no tindràs fills, bueno, no tindràs fills, no cal ni que et facis tractament, que no en tindràs, i total, la meva vida ha sigut molt més fàcil que molta gent i més difícil que alguns. Sé que de vegades ha explicat això, hi ha gent que no ho entén quan dius que has fet doble funció cada dia, que eren 2 hores i mitja, són 5 hores. Ja ho sé que no és comparable amb un miner o amb un taxista que treballa a les 5 del matí, però quan treballes amb un aforament amb 1.000 persones, sense micro, amb una costella trencada i no et deixen la baixa o amb punts a la cama, se t'obre... Vull dir que no vull fer victimisme ni molt menys, que això ho he explicat i sempre reps alguna resposta amb les xarxes i tal. Dius, és que explicat queda com molt tontorron, però viscut és una altra cosa, vale? Per suposat que tu, quan estàs donant classes en un barri marginal on hi ha navalles moltes vegades, i la meva mare ha donat classes, no en un barri marginal, però sí fronterer, i ha tingut navalles en el pati, no és comparable. O quan tens entre mans una vida, ets un cirurgià, no és comparable, per suposat. És la meva experiència i en moments ha sigut molt dura, perquè he tingut algun actor que he vist que volia pagar-me. M'entens? I també he tingut moltes llengües intentant ficar-se a la meva boca dia sí, dia també. Vull dir que hi ha coses, que hi ha experiències, o sigui, que no són agradables.
Clar, tots els mitos que has vist a posteriori deus haver pensat, hosti, si jo obris la boca.
També tinc un matís per això, eh? Jo també tinc un matís per això. D'aquests mitos, N'hi ha alguns, segurament serà poc popular el que diré i m'agradaria que se m'entengués bé. Tots necessitem un temps per aprendre. Aleshores, jo a vegades he tingut unes insistències, diguem-ho així, que estic convençuda que aquestes persones, els dic, tu te'n recordes d'allò, i baixaran el cap i diran, quina vergonya. Mm-hmm. Crec que se'ls han obert els ulls com se m'han obert a mi. M'explico? Vull dir que tots necessitem un temps per aprendre i que no podem tenir un pensament únic ni ser blancs i negres i radicals.
Mm-hmm. Clar, quan tu has revisat el teu passat, també deus haver ficat les mans al cap de dir, com això? Com això el que va passar? Això va passar, fins i tot?
Bueno, i a vegades que dubtes de tu, Dubtes molt, dius, bueno, jo això em va passar, m'ho sembla a mi, perquè, clar, hi ha gent que és molt hàbil, mm-hmm. també. Però et parlo de gent, senyors molt hàbils, com senyores molt hàbils, que porten un discurs de victimista, de compromís social i feminista.
I que de la veritat.
I a les distàncies curtes, són unes maltractadores. Això també existeix. També hi ha molta gent bellíssima, persona amb una capacitat d'aguantar. Jo en tinc, m'intento apropar-me a la gent i dir, va, anem a buscar la manera de dur-nos bé. Quan a un no li dóna la gana, que té morcilla.
Escolta, m'has parlat de la teva filla. No n'has parlat gaire, però... perquè això, evidentment, també té a veure amb la... Bueno, amb la cosa de cadascú i la intimitat, etc. Però teatre? Ballar, cantar?
No, canta molt bé.
Sí?
Té molts bons ditets pel violí, que ja me l'ha tirat pel cap. Just acabat de comprar, me cago en dena, la mato. Té molt bona oïda, canta molt bé, però ella és molt basquetera, és molt esportista.
Oh!
Sí, i m'encanta. I a mi m'agrada molt, jo segueixo el Luka Doncic i...
Oh, què dius, ara?
Va!
Laia Palau en potència.
Home,
tens a casa,
home. És bona.
És bona?
És bona. No és, suposo que no és per estar al Barça, però és bona.
He d'anar acabant perquè...
Acaba.
Perquè, bueno, jo estaria molta estona més amb la Gunyalons. Hi ha una, no ho hem dit, però hi ha una obra de teatre que va acabar el juny a la Villarroel, que és la Teràpia Integral, que esteu donant voltes, tot el mes d'octubre, tot el mes
encara,
de novembre,
sí.
Desembre, crec que encara hi ha també... Vull dir que la gent ho busqui perquè trobarà les actuacions.
I tornarà a Barcelona. El que passa és que això havia d'acabar el desembre, no preveiem que ho petaríem, i jo ja em vaig comprometre amb una companyia que vaig treballar fa molts anys, que és de Goll de Gom.
Ai! Perdona, tornes a de Goll de Gom?
Torno de Goll de Gom.
Quan?
Sí. Estrenem al març, quan la companyia de Teràpia Integral vagi al Teatre Goya, que hi anirà. I pel que tinc entès, el meu paper el passarà a fer la Llum Barrera, que li desitjo el millor del món.
Perdona, i què fas amb De Goll de Gom?
El nou musical que dirigeix el Marc Rosic amb música de l'Andreu Allent.
No has tornat a treballar amb De Goll de Gom des de llavors o què?
No, però no perquè ells no m'hagin ofert alguna cosa seu moment,
perquè... No perquè hi hagués un problema, sinó per mirar la vida.
Perquè va haver un Maricel que me'l van oferir i vaig dir, escolta'm, jo ja sóc gran, ja ho he fet i està fet allà i no ho puc fer, això, no?
Tu no tornaries a fer un Maricel?
Perquè estic a 60 anys.
És igual, home, la Blanca pot tornar a aparèixer allà.
No, que tinc 60. L'última, no,
perdona
bé.
Un moment,
no.
Jo damunt d'aquesta taula, amb un paper, jo, vamos, és que signaria que l'últim Maricel que representi de Goll de Gom, perquè han dit que volen tancar, pugis tu a l'escenari.
No.
No
jo
ho faries?
Jo vaig cantar al Liceu l'altre dia, que va ser meravellós, bueno, va ser molt emotiu.
Però
no
ho faries? Fer una representació amb el Gramaje?
No, jo crec que no. Jo crec que s'ha de saber retirar un quan toca.
De veritat?
Retirar del que s'ha de retirar, diguem-ne.
De les dans?
De les dans. No.
Mira, de les dans, una última cosa. Vam tenir i fa un... Ostres, ara hi ha un parell d'anys una entrevista amb la Nina.
Sí?
Estupenda, ella. I ens va dir una cosa que crec que no ha acabat passant, però que ens va obrir els ulls d'una manera... Mira, ens va dir això.
Sí. El dia 28 començo a fer la lectura d'una cosa que no sé si es pot dir, no la diré per si de cas, però és un projecte...
No estàs escoltant ningú.
No sé si es pot dir, però és en musical i és amb una gran actriu d'aquest país que admiro molt, que es diu Àngels Gunyalons.
Oh!
Ah! I no dic res més!
Àngels Gunyalons i Nina... I no ha passat, això.
És que fa molts anys que ens tenim moltes ganes, l'Anna Maria
i jo. O sigui, no ho ha estat mai juntes fent un musical? Clar.
No, fent un número sí. Quan jo vaig presentar el cap d'any de TV3, a l'any 93, la vaig convidar i vam fer un número del Duke Ellington, les dues juntes, i vam gaudir molt. Però l'Anna Maria i jo tenim moltes ganes d'estar dalt d'un escenari juntes fent una cosa musical, perquè a més jo penso que puc aprendre tant amb l'Anna Maria i ella també és una persona que té tenim aquest denominador comú que ens flipa aprendre, xuclar, no? I el que passa és que la vida ens va portant per coses, tu has de seguir pagant els lloguers
i
alimentant,
sí.
I aleshores no acabem de trobar allò que ens plagui, que ens agradi, que hi compreguem. I amb això anem molt alhora les dues. Hi ha hagut una molt bona proposta per part, a més, d'una productora molt maca, com capitanejada per algú que ens agrada molt. però que el producte, per dir això, no m'agrada dir la paraula producte, a les dues no ens hi acabàvem de veure. Mm. Aleshores, això passarà quan passi. Si anem amb bastó,
si no
anirem amb bastó. No, no ho
trobar-vos
descartem.
Escena,
tenim moltes ganes,
Nina
les dues.
I Gunyalons.
Sí, bueno, mentre el corpo aguante.
Doncs... Això és un esdeveniment extraordinari. Una mica com Ginger Rogers i Fred Astaire, encara que siguem sexes diferents.
És igual.
Àngels Gunyalons, moltíssimes gràcies. Ha estat un autèntic plaer.
Gràcies a tu.